El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart i dos minuts de deu, comença aquí la tertúlia del Gall del Monestir, en companyia avui dilluns de l'Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Del Bernat Picorné, molt bon dia.
Bon dia.
De la Lourdes Dalmau, bon dia i bon profit.
Bon dia.
Que estem...
I bon profit, eh?
Bon profit,
veritat, eh?
Que
gràcies.
Sí. Han de venir aquí l'avantatge a la tertúlia. Primer de tot, no sé si sou culers o no, no me'n recordo, diria que sí, no? Un tant per cent molt, molt alt o el 100%, o alguns que els hi rellis que no misca el tema, el Lluís diu sí. Tot cas, per als culers, dia de celebració amb aquest doblet, no? No sé com, si veu mirar el partit ahir o...
I tant.
I tant.
No dormim tard, eh?
Home, jo no, dormir tard, quarts d'una, tampoc no és ninguna deshora, no? Però va ser un partit molt divertit, no? Sí.
O sigui, un infart, jo crec que portable, diguem, perquè hi ha altres vegades que dius, és que és un atac i gol i ens marcaran, i ahir vam sobreviure amb 10 tota la segona
part. Però vaig patir una estona perquè el Sevilla és un equip molt, diguem-li, de molt de cos, no? Vull dir, anaven una mica, algun cop, alguna història, pensava, ai, els faran malbé, no?
Pobres, quin patir. Jo, quan em sento aquestes coses, m'enterneix. Em sento tendre amb ells, perquè penso, pobres, allà patint, a davant del televisor. Ai, 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 que no, que guanya.
Però quin és el resultat final,
Eduard? I aquesta emoció.
El resultat final és l'èxtasi.
L'èxtasi, i aquesta emoció, i aquesta cosa.
Per sort, no sé.
I les persones que també, com jo, per exemple, davant d'un dramón d'una pel·lícula, també patim molt i plorem molt.
Clar que sí.
Vull dir... Petites, amb...
Molt, amb tothom, està... Bueno, amb el Santarros és horrible, està en voldria amagar. Però vull dir, bueno, pues són sensacions, és una manera de viure les coses, si després ho relativitzes, si dius, bueno, ja està,
els
no? Pobre, si passes, pobres, pues glòria.
Pobres com nosaltres, que no patim, estem allullats.
Tu t'ho perds.
Allullats,
no? No, perquè tens raó, la gent que no pateix amb aquestes coses...
Clar.
Bueno,
jo,
no,
per exemple, jo estava un moment i pensava, ostres, no sento petards. I deia, clar, anava allà i dic, no sento petards.
Una tard, els petards.
Era, això vol dir que la cosa... o que la cosa s'allarga molt.
No sé si estareu d'acord, si dic els culers, però em sembla que és l'avantguarda que deia aquest matí, que ha estat una de les lligues amb més desgast, no?, a nivell d'emocions i de... del periple que ha fet el Barça aquesta temporada, que ha estat un pèl irregular, no?, que havia tingut aquelles 40 primeres jornades fantàstiques i que en el moment decisiu començava a punxar. Com heu vist el Barça aquesta temporada, Luis Enrique?
Jo soc culer, però no tant.
No tant.
Però a mi el que m'agrada, doncs, això, és veure una final, veure un Madrid-Barcelona... I
passa una mica com a mi, també.
Llavors, diguem-li, doncs, mira, les altres coses, és futbol, i amb el futbol, de vegades, hi ha un component també de sort, i per tant, vull dir, doncs, una mica m'ho miro més des de fora. A mi el que m'agrada, doncs, són els partits com ahir. A més, els vaig veure tots dos jugar amb molta intensitat, que és el que a mi m'agrada, no? No quan els repleguen o es tanquen, sinó que tots van fins l'últim minut. Era l'últim minut, que encara volien marcar, vull dir...
I aquí diu que aquest any hem guanyat dues lligues, no? Les primeres, allò, 40 i pico jornades, diguem... I després hem tornat a guanyar una lliga, hem hagut de tornar a guanyar una lliga, no? Perquè va passar d'estar guanyadíssima per l'última jornada, tal. I per tant, només calia veure segurament a Luis Enrique i com ho celebrava, ja ha caigut tot, diguem, no? Però després de tot el superesforç, i a partir d'ahir va ser un desgast brutal, sort que hi ha, bueno, vacances per alguns, perquè alguns altres se'n van a la Copa Amèrica i tal, però sort que són vacances, perquè és que jugar una pròrroga i tal, Déu-n'hi-do. Però vam aguantar, el que deia, vam aguantar tot una segona part amb 10, amb com podíem, i jo crec que ahir tots els jugadors van estar estratosfèrics a un nivell brutal, i Iniesta, increïble.
Sí.
El millor mig central del món, de llarg segurament, no ho sé.
Sant Cugat és una ciutat, diria que és la ciutat amb més, amb la segona ciutat amb més, anava a dir militants, si no hi havia militants, socis del Barça.
No, ja vas bé. Segurament són la ciutat més general.
És Barcelona, l'Hospitalet i Sant Cugat, diria, que és la que té... Més socis, els que paguen quota, volia dir, no simpatitzants ni militants, que alguns sí que...
D'aconseguir augmentar això, perquè som els primers en gairebé tot, i a més ens falta aquest aspecte.
No, el que deies, que som la ciutat més, diguem, també som la ciutat més rica, no?
Sí, ara en parlarem, Lluís, ens va volia dir...
No, que vaig veure el partit, jo vaig veure el partit, però perquè em fa gràcia veure tants milionaris corrent. És que no estic acostumat a veure'ls. I escolta, quan veig un milionari corrent tant, penso, hòstia, tu...
I suant,
dic, fantàstic, això és fantàstic.
I les abraçades.
Sí, i les abraçades. I deixar... No, a mi, jo vaig veure-hi i de veritat m'emociona, vull dir, m'agrada.
Doncs tanquem així la temporada. Llàstima, podia haver sigut un triplet, però no serà així aquest cap de setmana, tindrem la final de la Champions, amb dos partits espanyols.
La cançó no se completa. Copa Lliga.
No es completa aquest any, però...
Freno.
No, però veus, l'altre partit també és molt interessant, el pròxim dia, no? El Real Madrid, Atlètic Madrid. Vull dir, jo...
És molt interessant mentre guanyi a l'Atlètic, diguem. Sí. Si guanya el Madrid,
és que vols fer? Jo també tinc debilitats,
jo no.
Jo, veus, a mi m'agradaria només que guanyés l'Atlètic per veure la cara d'aquest portuguès. Sí. Vull dir, m'encantaria. Per veure un milionari emprenyat i plorant. T'ho juro que em toca el cor.
Quanta enveja corre, eh? Quanta enveja, perquè quan s'utilitza aquesta postilla d'anar dient al milionari, no per al... Sí, no, home, no, vull dir, de no, milionaris, perdó, pues, com a tot arreu hi ha de tot, no?
Perdona. Jo, cel·los, l'únic que tinc cel·los a la meva vida, l'únic és quan veig algú tocant el piano. O sigui, que tinc molt clar. Cel·los, ni un.
No sé, aquesta manera d'expressar-te, no? Els milionaris, penso, els milionaris, però hi ha milionaris que fan molta bona obra.
Sí, tant, sí. Oi, tant. Hi ha gent que no podria ser mai milionària. Jo, per exemple, no podria ser mai milionari.
Que et doni l'oportunitat, ja ho veuríem.
Perdona, jo he demostrat coses.
Sí, no, si no té res a veure, si ja et dic que hi ha gent que també... Però ens doni l'oportunitat de ser milionaris, jo...
Poquets.
Era com el que anava a comentar ara, si sobre el tema dels milionaris i nous milionaris. L'altre dia publicaven una parella anglesa, diré que era anglesa, que els hi ha tocat 100 milions de lliures a la loteria d'allà del Regne Unit. I que després de 5 anys del premi havia estat el pitjor que els havia passat a la vida. I per un tema molt important, a nivell de relacions de família, els diners, jo no sé si criden els problemes o la mala sort, però en aquest just moment aquesta parella havia acabat separada, sense parlar-se amb cap familiar, i desitjant, i ja no sabien allò, jo crec que quan ja et veus derrotat, no, que et venen, doncs no sé, la desesperació fa dir coses com, tant de bo no m'hagués tocat res, perquè mira, abans teníem un negoci i teníem dificultats per arribar a final de mes, i com qualsevol altre petit empresari, no, que sempre hi ha dificultats, però el fet de perdre tota la família perquè diguéssim que ells havien estat, segons el que expliquen ells, generosos, repartint gairebé tota la totalitat del premi, això doncs amb el temps els havia sabut a poc a la resta de famílies, no? I demanaven més i més i més, i ells doncs van tancar l'aixeta, i això es veu que va ser un daltabaix per a aquelles persones que s'havien acostumat.
Hi ha diversos casos aquí a Sant Cugat. Fa uns anys hi ha hagut una família que es va destruir perquè els hi va tocar un premi, no? Hi ha molts casos d'aquests.
Penso en molts més dels que sembla,
Hi havia una estadística, que deien que els premis grossos, no els de la loteria de Nadal, que potser poden ajudar a tapar un forat, sinó un premi gros de 600.000 euros cap amunt, als 5 anys hi havia una estadística que deien que aquestes persones estaven pitjor.
Probablement això passa més amb gent que no en tenen. Vull dir, si el premi cau en una família, que ja funciona des del punt de vista econòmic a un nivell determinat, la incidència probablement, segur, no és tan gran. En canvi, quan arriba a un lloc on no n'hi ha pocs, Això pren un caràcter diferent, i el propi entorn, aquest familiar, d'amics, ben segur que genera un tipus de violència en el sentit de la relació del tracte que no existia, no? I també la capacitat de poder-ho administrar en el sentit real de la paraula, administrar en tots els sentits, no només administrar amb gasto això o amb gasto allò, sinó administrar el temps de l'utilització, com es fa, de quina manera. No és fàcil, sobretot perquè li arriba de nou. No és fàcil, segur.
Vosaltres diríeu, si us toca la loteria, els familiars d'amics?
Jo, a més, ho explico moltes vegades als meus alumnes, no? I sempre els dic que quan es parlem del tema dels diners, no? Com a profe d'economia, és una cosa que se'm dona. Llavors, jo sempre els dic, no? Un nivell de diners és necessari tenir, per no, diguem-li, per poder cobrir enfermetats, una vida... digna, no vol dir en totes les vides són dignes, no? Però vull dir, per poder viure amb una relativa comoditat i tal. Però jo crec que l'ésser humà necessita tenir il·lusions. Aleshores, si cauen allò els tants diners que no saps ni el que fer amb ells i tal, i sempre els hi agafo un icono, no? Per mi, la Lady Di, que podia estar molt bé, però va ser una desgraciada. I poso aquest exemple, no?, perquè a més va tenir un final tan tràgic. Però hi ha tantíssima gent, ara mateix hi ha hagut la mort, no?, de dos músics supermilionaris, no?, el Prince i en els altres...
Sí.
I aquestes persones, que els hi va passar? Pues jo penso que és com una mala administració, que busquen, diguem-li, incentius a la vida per altres vies, i que els porta, doncs, a ser uns desgraciats i al final... acaba malament.
Jo no sé si són desassiats, aquesta gent.
Hi ha de tot, eh? Jo ho sé, hi coneixo molt milions perquè he vist precisament molt una part important d'això. Jo tinc una anècdota que ara estic fent un llibre, fa 40 anys que faig exposicions i ara faig un llibre, trauré un llibre, si Déu vol, d'aquí un mes, que a la meva mare, li explico a la meva mare, ella va morir quan no va poder veure la meva exposició, i ara faig una carta a la meva mare explicant-li que és un llibre, no? I explico aquesta anècdota. Jo una vegada en una exposició a Palm Beach, jo soc com un president del govern espanyol, porto la traductora perquè no sé anglès, i tinc de portar la traductora, vull dir que és una cosa molt, molt emprenyadora, però bueno, em sento primer ministre espanyol. I estava allà a Palm Beach i se m'acosta un senyor... que era un tejano, perquè anava vestit de tejano, portava el barret aquell, portava botins, la corbateta aquella metàl·lica, i se m'acosta, i diu, vostè és l'artista. I, sí, jo sóc l'artista, i em diu, pues bé, diu, em pintarà les meves dones. I això m'emprenya molt, quan em manen, que tinc de fer una cosa, m'emprenya. Jo li vaig dir, no fot pinta vostè de musulmà, així té diverses dones, i la traductora se m'ha quedat mirant, i li tradueixo, no li tradueixo, i clar, tradueixo-li. I el senyor es va quedar bevent en silenci, i mirant-me, era un tio que em passava com dos pams, i em mira així, i al final diu, és una broma, dic, no ho sé, dic, com? Diu, no, dic, ja ho entenc. Diu, no, em referia a la meva dona, a les meves dues filles, a la meva neta, no sé què, i comença a fotre l'home tot això. I dic, jo a mi no m'agrada fer retratos, només faig retratos a la gent que a mi em ve de gust i que m'agrada i que els conec i tot això. Dic, mira, dic, això, vostè està a Texas, m'han dit, i jo estic a Sant Cugat, la cosa es fot malament. Diu, bueno, home, no hi ha cap problema. Diu, vostè ve al meu ranxo, diu, i jo li pagaré tot el que tingui a pagar, i vostè pinta, i jo buscant excuses. Dic, home, no és tan fàcil. I dic, no és tan fàcil. Dic, tot això amb una traductora que anava fotent cara de no entendre res. Dic, no és tan fàcil, dic, perquè jo no sé tu, llum nord, no sé què, no sé quant. I el tio em mira, saps, una alçada que em mirava, que jo em veia petit, diu... Però amb una cara de vull dir, aquest tio és imbècil, no m'entén res. Diu, escolti'm, diu, aviam, jo tinc un ranxo de no sé quantes hectàrees, va dir, una animalada. Diu, vostè ve allà, li diu al meu arquitecte com va l'estudi, li fem un estudi i vostè pot treballar bé. Vull dir, això també és una mica milionari. Aquest senyor era milionari tota la vida.
Igual li vas tocar la moral.
Em vaig enterar que tenia pols de petroli, no? Vull dir que aquest senyor, que era el típic tejano, aquest tio no en tenia. Vull dir, aquest home estava en una altra galàxia. Clar, no en tenia que el problema sigués fer un estudi. Quan ell, això no tenia cap importància, feia l'estudi com jo ho volia i me'l dissenyava i ho feia tot això.
Et deia que ho pintis.
Hi ha milionaris de moltes maneres. Sí. Naturalment no li vaig fer la feina.
Sant Cugat és la ciutat més rica de Catalunya amb una renda familiar disponible bruta per habitant de 20.500 euros bruts anuals el 2013. Això ho ha publicat l'Institut d'Estadística de Catalunya aquest dijous. La xifra supera en un 26,6% la mitjana catalana, que se situa en 16.200 euros. Sant Just d'Esvers, Sant Quirze del Vallès i Tiana segueixen Sant Cugat en el rànquing de ciutats amb la renda més alta del país. El Vallès Occidental, amb 16.600 euros, és la tercera comarca més rica de Catalunya. Dèiem, són aquests 20.500 euros bruts per persona.
Però falta metre de pera. Aquí n'hi ha mata de pera.
Ha baixat fins al 13. Està molt malament, aquesta gent de mata de pera.
Com és possible? Com és possible?
Que... Ja no són el que era.
És molt possible, perquè Déu voldrà dir que potser amb aquesta dada que recull l'IDESCAT, vol dir que hi ha gent molt... Perquè recordem que és una mitjana, que recordem... Sí, home, aquí hem tingut cert debat l'altre dia, també,
no, però és perquè
entre el més ric i el més pobre... seria interessant també saber...
No, és la clàssica expressió. Diu, toquen a dos pollastres per càpita.
Sí, sí, sí.
Ja hi ha un que se'n fot dos de pollastres i un no se'n fot ni un.
Però és que són això ja ho sabem. El que passa és que són mitjanes també per poder-nos comparar i per fer fotografies, sí, que home. És la feina de l'IDESCAT, no? Sí. És, perquè després hi ha un altre discurs, és verificar si realment és interessant o no aquest tipus de dades per altres tipus de històries, no, com quants pobres hi ha a Sant Cugat, és a dir, quanta gent no arriba a final de mes on o està per sota del llindar mínim de pobresa, no? Vull dir que...
Dissabtes a la barba...
Això és una altra història. Aquí ens està fent una fotografia perquè és un institut d'estadística, de Catalunya.
Una dada sola és un referent només marginal. Sí. N'hi han d'altres mesurant és això, doncs, precisament el percentatge de població que té quins nivells de renda, no? I bueno, contra més evolucionada està una societat, doncs hi ha una distribució més equitativa. Doncs hi ha altres índexs que complementen aquesta data. Aquesta data per si sola és relativa.
El tema de Mata de Pera, que sí que és significatiu, com és que no apareixen els primers, en aquest cas, en unes posicions més altes, és perquè la renda que calcula... la renda familiar disponible bruta no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva, sinó que també està influïda per l'activitat de l'administració pública mitjançant impostos i prestacions socials. Yeah. Per tant, el tema de Mata de Pera en recaptació d'impostos, per exemple, quan parlem de sectors empresarials...
Sectors empresarials seria... ja en vivi, no té res a veure.
O amb
no té res a veure, però... els meus pares si tenen una casa a Mata de Pera i no té res a veure
allà no tenen res, o sigui, res més que no estiguin cases, diguem.
Exacte.
Hi ha algun comerç del centre
i ja està, poc més.
Els dos costats. És com Valldoreix, amb la independència, dic, que facin el que vulguin, diguem, no? Vull dir que, però, en fi, també hem de ser conscients que una ciutat, un poble, ha de tenir una mica un mínim entramat, diguem, per sustentar-ho més enllà
almenys que estiguin disposats a prescindir-ne.
No, sí,
no,
jo he viscut molts anys a Mataderera d'una manera meravellosa.
Poden funcionar perquè la vista està al cas de Mataderera, però bueno, jo prefereixo una ciutat amb un teixit, diguem, que vagi molt més enllà.
Perdona, de simple cases... Perdona, el teixit que hi havia a Mataderera, almenys quan jo hi residia, era molt més gran que el que hi ha aquí.
Ah, sí? Lourdes, jo t'asseguro que no coneixes segurament molt l'entramat d'aquí, diguem.
Perdona, coneixia el d'allà.
Sí, però jo també conec el d'allà per
gent d'allà. Les organitzacions de les festes majors de tot.
I és molt més el que el d'aquí.
O com tot... molt.
No sé si va ser la
s'implicava moltíssim.
Això ho hauríem de comprovar. Això ho mirarem. Lourdes, jo crec que no,
quan era joveneta, eh? O sigui, us estic parlant...
Jo tinc molts coneguts, amics de Matadepera, i jo he anat, a coses, vull dir, activitats que es fan a Matadepera, per tant, muntades pel teixit associatiu. Vull dir, no és una ciutat morta, vull dir, això no és discutible. Ara bé, sempre parlem, i potser és un tòpic, però que a Sant Cugat tenim un teixit associatiu cultural molt alt i molt actiu, no alt, sinó molt actiu, en comparació d'altres ciutats també més grans.
Però mira també el volum de població. Vull dir, jo me'n recordo grans, que era una ciutat petita que es movia moltíssim. Fins i tot me'n recordo les primeres trobades de geganters. Es van fer allà, diguem-li, ja agermanant, els primers agermanaments van produir a Matadepera, tu, vull dir...
Que és que no vull negar una cosa ni l'altra, vull dir que ho hauríem de verificar, però jo crec, amb el sentit de vaidoresa que comentava ell, crec que era estrictament a nivell econòmic el que estava comentant el Bernat,
De estrictament també industrial, empresarial, comercial... En fi, el teixit comercial de Valldoreix és poquet, entre altres coses perquè tenen pocs llocs on hi hagi botigues, així de fàcil, no?
Sí, no, realment el que es movia a Matadepera no era anar a comprar, la gent baixava a Terrassa, es movia, eren les coses que s'hi feien.
Bueno, i segurament no baixaven ells, baixava la Minyona, no? El servei que...
Pues no, i si vols t'explico, perquè hi ha uns autobusos que a més eren molt incòmodes perquè pujaven cada hora i segurament d'una manera més incòmode la de la... Has viscut tu?
Això m'ha de fer els autobusos.
Oh, i tant, per exemple,
i els tenen, encara que pugen cada hora?
Jo recordo, per exemple, anar a l'Autònoma, que tot i plegant a la una, quan no em coordinava tren i autobús, podia...
Sí.
Ja de Terrassa a Matadepera perquè s'envia escapar l'autobús més d'un cop, o sigui, no baixaven Minyones, Minyones n'hi havia algunes, però ni molt... Jo no sé quines imatges teniu de la realitat,
Home, Lourdes, perdona, escolta'm, ja em perdonaràs, Però tu ves...
Perdona, jo vivia al Pla de Sant Llorenç i que jo recordi, a l'entorn no n'hi havia cap que tingués Minyona. Mira,
hi ha de tot.
Fem uns perfils i uns prototips.
Ara bé, també diré que hi ha de tot, però també hi ha molta d'una cosa allà. Igual que aquí a Sant Cugat, vull dir que són ciutats que hi ha un...
Sí, hi havia un perfil... La classe mitjana benestant...
Sí, és així, però és que no negarem.
Escolta'm, i que hi ha que dir, vull dir, tant de bo que pogués arribar a aquest nivell d'empresa.
Una altra dada,
tant de bo pogués tenir una casa de 500 o 1.000 metres quadrats amb piscina, jardí i jardiner i tal, que és el que tenen, ho sento, una part almenys de les cases de Matadepera. I jo diria que bona o molt bona part de les cases de Matadepera.
A veure.
La majoria de cases de Matadepera. Ara fem un dia al cotxe i anem a veure...
Però, per favor, mira, aquest diumenge hi vaig estar... Estic desfent la casa dels meus pares, o sigui, estic anant cada cap de setmana.
Necessitem dades sobre la taula, ja les demanarem.
Vinga.
Matadepera, pobres, Terrassa, rebrem també. Matadepera, Sant Cugat. Anem a verificar amb dades la setmana que ve. Jo em comprometo a portar dades de Sant Cugat i tal.
A veure, fets consumats. El Barça és campió de la Copa del Rei. Segon fet consumat, Sant Cugat...
Té un nivell de la renda.
Sí. De la renda. Punto.
Una de les coses que diu l'informe és que apunta que Sant Cugat es caracteritza també per una elevada proporció de remuneració de salariats. Això ho hem comentat sempre, amb els índexs, per exemple, d'atur aquí a Sant Cugat, que són els dels més baixos, sinó els més baixos de Catalunya, que són superior al 70%, i una baixa proporció d'ingressos procedents de prestacions socials. Vull dir que això equilibra... a la cosa. El tema de... Estem parlant de fotografies que fa l'IDESCAT. Hem sentit a Lourdes i al Bernat, Lluís i Eduard. Una mica com ho veieu, això? Realment confirma alguna cosa? Aquesta...
Home, sí. Jo penso que és... A veure, aquestes fotografies, aquestes instantànies, com passa amb les instantànies, hi ha una part que es mou, hi ha un grup de gent en moviment, no? Hi ha uns que es veuen claríssimament, estan estàtics i dius, mira, pam, i els altres es veuen una mica com difuminats. Per tant, és una instantània real, el que passa que com totes és relativa, com ha apuntat abans l'Urdes és relatiu, o sigui, hi ha una mica de tot, però sí que és veritat que hi ha més un nivell més alt que més baix, sí que és veritat que hi ha un percentatge d'atur més baix també. Tenint en compte una cosa, que quan es parla de percentatge d'atur a Sant Cugat, el que a vegades no es diu o no es veu és que la població activa de Sant Cugat hi ha un percentatge altíssim que és de fora de Sant Cugat. Uh-huh. O sigui, venen a treballar a Sant Cugat, però no són de Sant Cugat, no viuen a Sant Cugat. Això no és que sigui negatiu ni positiu, és així.
De fet, Sant Cugat oferta més llocs de feina que habitants, tema també del sector industrial.
Això passa a molts llocs i no és negatiu, és positiu al 100%. El que sí que és veritat és que aquesta ciutat, amb un creixement des de l'any 92, com s'ha produït, d'ordre de 3.500-4.000 habitants anuals, doncs el canvi que s'ha ofert en aquests 20 i pico d'anys és brutal. És un canvi quantitatiu en quant a la població, però també qualitatiu en quant a... Perquè clar, aquí hi havia moltíssima gent, hi havia, si tirem cap molt enrere, era una ciutat agrícola, una ciutat vinícola, etcètera, etcètera. Avui en dia no té res a veure amb tot això, i ni és millor ni pitjor, és diferent perquè l'evolució ha sigut, en tots els sentits, la que ha sigut. La que sí és veritat és que en els últims 3 anys... aquest augment s'ha anat doncs reduint una mica només, i una altra cosa que marca que és la ciutat és que els preus, per exemple, dels pisos i els preus dels lloguers i els preus de les compres de les cases no han baixat, o sigui, des del 2007 fins a ara, o que s'ha produït en segons quins llocs, alguns han quedat una mica estabilitzats, en alguns punts potser ha baixat una mica, però en general no han baixat.
General...
Sobretot
amb el tema d'alguns barris en concret o del centre, no han baixat.
El que sí s'ha produït és que, com va haver un moment d'una inflació brutal de construcció, doncs totes aquestes zones noves, Vullpelleres, etc., Can Mates, que encara no han recollit tota la gent que ha de venir, encara hi ha molts llocs buits, i per tant els propers 4, 5 o 6 anys segur que això encara creixerà. Els 100.000 habitants de Sant Cugat és un fet, vaja, inaudible, segur.
Sí, sí.
Segur, per molt que hagin dit no arribarem, i a Marcon deien 70.000, no arribarem, 75, no arribarem.
Home, però des del punt de vista del Pla General Metropolità del 76 sí que havíem d'arribar i superar la barrera dels 100.000. Sí, després hi ha hagut les modificacions.
Sí, sí, però
dir que en algun moment algú ha fet una projecció
Per mi, pel 76 el que es produïa era perquè hi havia unes concentracions d'habitatges.
I que s'han modificat.
Edificis de 8 i 10 pisos d'alçada i 4... Sí, sí.
I el centre direccional.
Era molt diferent.
L'organització del centre direccional que al final no s'ha produït.
L'ocupació superficial. Si el percentatge és incomparable segons quins llocs. Aquí hi ha una superfície molt gran, aquest municipi és molt gran.
El territori més gran del Vallès Occidental.
I per tant està molt repartit, amb alguns punts de petita concentració, però vaja, està molt repartit.
Bé, jo no estic d'acord amb tu amb això que dius que no han baixat els preus. No, han baixat els preus, vull dir, han baixat els preus i jo he patit les conseqüències d'això.
De forma general, no han baixat.
Sí, han baixat el preu del metre quadrat.
Jo crec que sí, inclús pisos que estaven llogats a molt bon preu han baixat els preus i el propietari ha acceptat la reducció de preu.
Això de compra.
De compra i inclús de lloguer.
És que el lloguer, és que això, jo discrepo. Discrepo amb les dades del lloguer. Ara ja no val perquè hi ha aquest repunt, vull dir que aquí han pujat ja els preus, vull dir que se situen ja a nivells del 2007, vull dir que... Però durant aquest any de crisi, vull dir, per experiència personal, tampoc he vist una davallada allò del preu de lloguer, del de compra no ho sé perquè tampoc m'ha interessat, però ja et dic que...
De compra aquí jo ho sé perquè ho he patit.
Segur que
he tingut
pot
de vendre,
ser.
He tingut de vendre molt més barat del que estaven oferint-me feia 5 anys. Vull dir, això és que segur, però jo sé pel meu fill, per exemple, que li han baixat el lloguer del pis. Ell està al lloguer i li han baixat el lloguer. Sí, jo ho sé, o sigui que tampoc tot és tan clar, vull dir, ha hagut més i de menys, vull dir. Això en quant a això, el que sí que està clar que el Sant Cugat, jo recordo Sant Cugat que venia a caçar, aquí Sant Cugat, jo vivia a Barcelona i venia a caçar, perquè
a caçar
jo
animals?
Amb l'escopeta.
I amb l'escopeta. Oh. I me'n recordo que jo tirava trets veient el monestir, o sigui que eren les vinyes de tot allò, i era un poble agrícola totalment.
Prehistòria.
Hem tingut un hem sigut afortunats amb la situació que té Sant Cugat, vull dir, tenint de pensar que hi ha dues autopistes, ferrocarrils cada 3 minuts, hi ha uns ponts que vull dir, és una situació privilegiada, i després que hi ha hagut alcaldes que han tingut una visió de creixement, de com estaria a créixer. Jo crec que cosco més que quan estàs aquí ets egoista, dius, cony, això més petitet estaria millor. Bueno, és el que és, i sí, realment ha sigut un imant per molta gent que ha vingut a viure aquí i que a vegades no treballa aquí, vull dir, treballa a Barcelona o treballa no sé on, i ve a viure aquí, no? O sigui que sí, som una ciutat afortunada i la riquesa es nota, i afortunadament, Lourdes, vull dir, que a mi el que m'agradaria és que tothom visqués bé, vull dir, a mi el que em fa pena és la gent que no viu bé, afortunadament, i si poden tindre minyones, millor.
I que també s'ha de visualitzar aquesta gent, amb Càritas, que ara ha fet 50 anys, per cert, els felicitem des d'aquí, són gent que recull directament testimonis d'aquí a Sant Cugat en què no tot és flors i violes, vull dir, que han atès durant les èpoques més crues fins a 1.000 famílies, vull dir que són moltes, aquí a Sant Cugat, i sobretot amb l'estereotip que almenys es projecta des de fora de la ciutat, vull dir que no oblidem també que hi ha gent amb dificultats.
Jo havia col·laborat amb un Sant Pere de les Planes, i coi, jo veia el que ell m'explicava i veia el que això, i aquí a Sant Cugat hi ha gent que li sobra i hi ha gent que li fa falta menjar cada dia, vull dir que cuidao, tot no és riquesa i exuberància, vull dir que tenim de tindre en compte
el que passa és que el percentatge és inferior si ho compares a altres poblacions, per exemple a Rubí,
evidentment, i afortunadament perquè la gent que estem aquí no, però vull dir que no ens hem d'oblidar que hi ha una part important de la població que passa problemes,
Per cert, més dades de... Ara parlàvem de l'atur, Aquí portàvem aquests 12 mesos de caiguda, s'ha reduït un 16% a la ciutat. Actualment, amb les dades d'atur de l'abril, se situa aquí Sant Cugat a 3.151 persones, 504 menys que ara fa un any. I a més també s'ha reduït aquest 4,3% respecte al mes de febrer. Vull dir que encara...
Home,
encara
és una bona notícia, és una bona notícia aquí i una miqueta el que es veu és que quan diem que aquí hi ha menys atur, probablement també és perquè hi ha un nivell de formació mitja més alta i està demostrat, no, la gent amb més formació, la tassa d'atur és inferior a les persones que no tenen formació i tenen una tassa d'atur més alta.
Jo amb això no és a dir, estic d'acord amb el que dius, però jo voldria apuntar una cosa, que és que, clar, el drama és que el mercat està muntat de tal manera, diguem, que... No és que algú hagi pensat en muntar-lo d'aquesta manera, però la realitat ens diu que és que amb més formació avui en dia no et garanteix absolutament res a la vida. És a dir, abans et deien, escolti, tu vagi a estudiar una carrera i quan hagi estudiat la carrera podrà accedir al mercat laboral.
Si no tens formació, ja no tens ni opció.
Però hi ha diferents tipus de formació, diguem, no? Una cosa és la formació de la carrera, que fas un màster, fas un doctorat i cobres menys de 1.000 euros al mes sent doctor i les expectatives són molt, molt, molt dolentes, i ara hi ha la possibilitat de fer un cicle formatiu de grau mitjà, grau superior, diguem, que no sé com estarà el mercat ara mateix, però el que sí que
expliquen
és que hi ha sortida, diguem. No ho dic perquè de vegades allò diem, no, és que amb més formació jo no penso en més formació amb més nivell formatiu,
sinó
preparació per treballar, diguem.
Ho dic perquè en general empreses, sí, formació, vull dir que tinguin un ofici,
sí,
no?
Sí.
Que és que jo sempre, de vegades amb els alumnes, quan els haig d'orientar, no? I jo de vegades els dic una cosa, potser no agrada, no és bona per les orelles, no? A mi m'agrada estudiar això, vale, molt bé, i això, tens possibilitat després d'aconseguir una feina que et puguis mantenir per tu mateix? Perquè, clar, d'agradar ens poden agradar moltes coses. I jo sempre els dic, home, el primer que has de fer és intentar buscar alguna cosa que et doni un mitjà de subsistència. I després, la vida és llarga i potser pots fer...
No estic gens d'acord.
Ja ho sé.
Gens d'acord. Jo tinc amics i familiars que amb aquesta regla de 3 han perdut trens de la vida brutals, de dedicar-se, per exemple, a les arts escèniques o, o el que sigui.
Llavors, o d'estar jo... tirat pel carrer.
No.
O d'estar tirat pel
perquè al final, si tu tens una, si tu tens una família, uns amics, diguem, mai acabaràs tirat pel carrer. Això, punt número 1.
Acabaràs sense tenir
punt número 2.
No, punt número 1. Punt número 2. Jo sóc un ferm defensor que cadascú ha de tirar a la vida per allò que realment veu, diguem, que és el que li agrada, perquè en definitiva és el que, és a dir, és el que millor s'hi dedicarà amb cos i ànima a fer una cosa doncs, que li agrada, i en tot cas després ja ampliarà estudis cap a una altra banda. Però jo t'asseguro que hi ha moltíssima gent, i jo en conec uns quants personalment, de gent que digui que tenia molt clar que anava cap a un lloc, els pares van agafar i diuen, tu, nen, has d'estudiar una cosa de veritat.
No, els pares.
Sí.
Tu el que has de fer. Jo ho vaig tenir molt clar.
Sí, però aquí, jo ja parlo aquí de la pressió familiar. Tu has d'estudiar una cosa de veritat. I en tot cas, després, jo t'apuntaràs a l'Institut del Teatre, nena, que això
de la faràndula... Això és un dels periples que han sigut moltíssimes vegades.
És que quants actors s'han quedat per la cuneta, perquè són la gran majoria, per favor, els que triomfen són pocs, el mateix que de cantants, els que triomfen són pocs.
Però has de tenir l'oportunitat, Lourdes. Si
la tens, l'oportunitat.
No la tens, l'oportunitat.
Jo crec que els actors moltes vegades compaginen una cosa a l'altra.
Hi ha moments, hi ha trens a la vida que això no els agafa.
El que crec és que la societat hem de ser útils. I no només pensar en Sagrada. O sigui, evidentment, de totes les alternatives has de buscar aquella que tens més habilitats i més capacitats. Perquè el fet que una cosa t'agradi molt... Mira, a mi m'agrada molt cantar.
Has de buscar la cosa que tingui més capacitat i més d'això. Fantàstic.
T'asseguro que em moriria de gana.
Lluís, aviam.
Ni habilitats ni capacitats.
Jo que sóc un gandú frustrat, perquè no he pogut exercir mai de la meva professió, que és de ser gandú. Jo sempre els he dit una cosa als meus fills. Feu el que vulgueu, però feu el que us agradi. Perquè el treballar és Déu ens va castigar. I almenys treballa amb el que t'agradi. Jo crec que tu tens de treballar. La societat canvia. No. Jo tinc un fill que és arquitecte i un altre que és enginyer informàtic, perquè han volgut ser això. Ells han estudiat això perquè els hi agradava ser. Tu entendràs que l'arquitecte ara està molt content. Però ella ha decidit el que vol fer. Vull dir,
que jo les vaig expectatives dir, que no les té
perdona,
ara.
És igual. Jo, em poso l'exemple perquè aquest sí que m'ho conec, jo quan tenia 25 anys em guanyava molt bé la vida, molt bé la vida. Es va morir ma mare i vaig dir, jo tinc de fer el que sempre he volgut fer, perquè la gent es morim. I vaig dir, pues, jo em foto pintar, que és el que a mi m'agrada. Va ser una decisió personal meva i ben conscient. Jo tinc de fer la meva vida el que jo vulgui de la meva vida. Jo no tinc de pensar, perquè la societat canvia. Si en aquell moment jo dic, escolta, necessitem metge... No, tu tens de tenir la vocació i treballar per aquella vocació.
Tu has de poder-te mantenir.
Doncs mira, el meu fill, quan va començar la carrera, els arquitectes vivien com Déu, i ara... No,
s'ha de readaptar a altres sortides, home, clar, lògic, t'has d'anar adaptant al que hi ha.
Les persones no podem pensar en què ens guanyarem la vida.
No podem fer el que ens agrada, només. Clar que no.
Per la mort de Déu.
Clar que no, tu fas sempre el que t'agrada. Jo no, condicionada
feina,
amb societat,
sempre,
no.
Sempre, amb la meva feina, sempre he fet.
Tu no vas estudiar el que t'agradava?
No.
No?
No,
aviam,
no.
Que volia ser cantant.
Perdona.
Et planyo molt, eh? Sí, moltíssim, eh?
Bueno, deixes que t'expliqui el per què?
No, jo no et deixo que t'expliquis perquè encara he pogut dir res.
Bueno, no cal que m'aplanyis. De totes les alternatives vaig triar la que més creia que em podia agradar i que em podia donar un resultat. Però coses d'aquestes que jo em pensava que no em podia sobremantenir, no. I llavors et dic una cosa, contra més entrava, per exemple, la meva especialitat era fiscal, i contra més entrava en fiscal, més m'agradava. Les coses també les has de conèixer perquè t'agradin.
Però escolteu, tampoc un moment, que aquí hi ha opinions de tot, vull dir, que no ens escandalitzem, perquè és una opinió.
A mi em sembla que hi ha un element bàsic en una societat moderna com actual, com la que vivim nosaltres, rica, etcètera, que és que efectivament les persones puguin escollir el que volen fer. Aquesta seria la primera. És a dir, perquè pugui funcionar una persona amb la seva activitat professional, la primera cosa que necessita és que ella comenci amb allò que li sembla que pot ser el que li interessi. Òbviament, una vegada ha fet això, o no ho ha fet, perquè a vegades es comença i un moment determinat aquesta persona s'ha d'adonar que no era aquest el camí, Es pensava que sí, però és que no. Pot canviar en aquest moment, hi ha possibilitats de poder canviar i entrar per una altra via. I és possible, inclús, que quan arriba el moment que tingui que professionalitzar-se i ser una persona i guanyar-se la vida, acaba fent una cosa que és absolutament a l'inversa del que es pensava. Però, en principi, hi ha hagut el principi de tot ha sigut un principi de voluntat pròpia. I aquest principi de voluntat pròpia és ineludible, perquè si tu obligues amb algú a fer algo que no li interessa, allò, probablement, el que pugui passar és que, si arriba a aconseguir-ho arribar-hi, mai ho farà amb les ganes que ho volia fer.
Però és que no es tracta d'obligar. Tu ets lliure per triar. Deixeu-me que us expliqui.
No, una cosa... No,
només el que t'agrada. No és només...
Sinó que estudia una cosa que pugui ser de profit.
No és només un valor el que has de veure. Has de compaginar tot. Deixeu-me us expliqui un fet. Mireu, com us he dit abans, jo, diguem-li, potser la meva especialitat era fiscal i estava dins el món de l'empresa. Per les raons que sigui, vaig decidir deixar de treballar. Em van demanar el favor d'anar a donar classe. Jo tenia una màxima dins del meu àmbit professional, i deia els que valen per l'empresa i els que no per l'ensenyança. Per una simple raó, en l'empresa guanyaves relativament i a l'ensenyança no. Simplement, aleshores, qualsevol persona tenia dos... Vaig anar a fer un favor perquè m'ho van pregar d'una manera... Bueno,
insistent.
No en teniu ni idea. El que jo sempre vaig dir que no faria fa 25 anys, no ho coneixia, no m'agradava, no volia ni sentir mai de donar classe. I ara és una... bueno, hi ha tantes coses però, Lourdes, que haig d'agrair. Vull dir que això d'entrada... I quan veus els alumnes i tu els hi preguntes, i tu què vols ser? La gran majoria no ho saben.
Això també.
Home, però la gent que ho té clar, el que vol ser, i, un segon, Lourdes, collons.
Ara, Bernat, que cobrarem per cada...
És que parles i no. S'escolta el temps.
Pots parlar de tot. Va.
Jo el que dic és que la gent ha de tirar per allò que li agrada, per allò que primer li agrada. Digue. Això no vol dir que en un moment determinat de la vida tu descobreixis un món que sempre havies detestat i que t'agradi molt. Això és evidentíssim. Però escolta, però si hi ha una persona que és jove que diu, mira, jo és que a mi m'agrada, vull dedicar-me a les arts escèniques, i la pressió social o la família o el que sigui el fa dir, mira, no m'apunto, o sigui, no segueixo el camí de les arts escèniques, m'apunto a una carrera entre cometes de veritat, això és el que no...
Jo no he dit això ni molt menys, sí, en cap moment. Jo només he dit que la gent ha de veure, diem-li, més d'una sola, més d'un sol valor.
Però
no es pot dir només dir, m'agrada, a mi m'agrada molt cantar, ho he dit moltes vegades, no? M'agrada molt cantar. Escolta'm, és horrible, això diu la gent, jo no m'ho noto.
Jo
canto com una almeja.
Vull dir... Jo que volia parlar de Torre Negra, però...
No, la Torre Negra, del gran conflicte, allò... Acabar d'arribar a les mans, que hi ha el problema de les banderes espanyoles instal·lades, allò, tothom pagant els de les banderes espanyoles del Calderón, no?
També. Què estàs parlant, de Torre Negra, de les banderes?
No, d'això, del conflicte... Del conflicte de les banderes...
Vols dir que em deixo
temes... De la nit dels museus...
De l'art...
La nit de l'art.
Ei, que al final tenim... Havem-vos acord, no?
Sí, clar. Avui ara hi ha la presentació, hi ha una roda de premsa de 12.
Doncs me n'alegro, entenc que això és positiu, no? Per tots, home, vull dir que es pugui...
Jo entenc que és positiu per la ciutat.
Deia, per tots, per tots.
Que em sembla que una festa tan nostra, perquè és nostra, fa 16 anys que l'estem fent, vull dir, és una... de les nits més antigues, després han sortit totes les nits de no sé què, de la literatura, de la poesia, perquè està molt bé, és la més antiga i em sembla que és un capital que tenim de conservar.
Doncs ho hem de deixar aquí. Lluís Ribas, Eduard Gené, Barran Picornell i Lourdes Dalbau, gràcies per haver vingut. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Sigueu feliços.
Visca Barça.
El gall del monestir.